al Nakba, la catàstrofe, així és com anomenen els palestins la declaració de l'estat d'Israel, un fet històric conseqüència de la resolució 181 sobre la partició de Palestina aprovada per les Nacions Unides el 1947. Encara avui, el dia de la Nakba, desenes de milers de palestins surten als carrers a plorar per les arrels perdudes. Els palestins, que a principis del segle XX no existien en la ment d'uns polítics que enganyaven el món esborrant del mapa les víctimes de les seves decisions. Així, James Balfour, ministre d'Afers Estrangers britànic, els va negar la identitat descrivint-los com les comunitats no jueves de Palestina. El conegut sionista Israel Zangwill va directament qüestionar la seva existència amb la famosa frase «una terra sense gent per una gent sense terra». I en part era cert. Al final de la Segona Guerra Mundial, els jueus fugien d'una Europa que havia intentat exterminar-los en cambres de gas. Cercaven un lloc on viure sense amenaces, on refer-se d'un genocidi, el crim més traumàtic que qualsevol comunitat pot patir. Però Palestina no era un desert. La bogeria va ser la política de divisió que va contraposar l'existència d'un poble a la de l'altre. El dia de la Nakba, els jueus de Palestina es van convertir en israelians, ciutadans d'un nou estat, i els àrabs de Palestina es van convertir en palestins, ciutadans d'un país inexistent. La guerra que va provocar la incompetència internacional va obligar 700.000 palestins a refugiar-se als actuals Cisjordània, Gaza, Jordània i Líban. La situació els resultava tan inversemblant que la majoria estaven convençuts de que l'exili seria qüestió de setmanes. Per això tan sols van agafar una maleta de roba, les coses de valor, i van marxar. 60 anys després continuen vivint en camps de refugiats. Rodejats de fills i nebots, que han crescut amb els records d'avis i pares sobre ciutats que mai no visitaran, Jaffa, Beersheba, Acre, escoltant relats sobre les cases de pedra on van néixer, els jardins de tarongers on jugaven, les oliveres que els donaven de menjar, contes d'un món desaparegut, un món robat, que reclamen amb més nostàlgia que esperança. Al camp de Jenin hi viuen 14.000 refugiats amuntegats en carrerons estrets i polsegosos, rodejats de ferralla i cables elèctrics. Les cases sempre estan a mig construir, balcons sense baranes, escales sense rajoles, façanes sense pintar. De vegades penso que és una provisionalitat deliberada que els ajuda a no resignar-se a un desterro indefinit. Em vaig aturar a contemplar-ne una plena de banderes palestines, senyeres verdes de Hamas i retrats d'un home jove amb la mesquita de l'Aqsa al rerefons. Vaig demanar permís per fer una fotografia del tipus amb aspecte de guardaespatlles de l'entrada. Amablement em va pregar que no fes cap foto, però em va convidar a entrar a la festa de benvinguda del seu germà Hassan. El Hassan no havia tornat d'un viatge de plaer, sinó després de passar 4 anys en una presó israeliana. L'interior de l'edifici era el clàssic desgavell de mobles i catifes diversos, estris de cuina a les finestres i matalassos contra la paret que denunciaven l'ús múltiple de la cambra com cuina, menjador, sala d'estar i dormitori. Una caterva de criatures van sortir de tots els racons en veure un estranger entrar al seu hàbitat. «Aquí som 2 mares i 22 fills», va dir amb orgull una dona rodejada de marrecs xisclaners. Quan ja no podia més de té i d'ossos, va aparèixer el Hassan abraçat a la seva mare, la Gada. De seguida que va sentir que jo vivia a Jerusalem, va agafar una capsa d'un prestatge i va seure al meu costat. A través del Hassan em va explicar que la guerra va obligar els seus pares a abandonar la casa de Haifa, on ella va viure fins als 14 anys. Un Edén infantil, ple d'amigues i aventures amb sabó mediterrani, que es va estroncar per culpa d'Israel. Va treure una gran clau de ferro rovellada de la capsa. Això és tot el que resta del meu paradís. La clau de casa meva, l'únic que els meus pares em van deixar en herència, va dir amb ulls llagrimosos. Però ara, Israel m'ha tornat el meu fill, i per això els perdono tot el mal que ens han fet. Posant-me la clau a les mans, la Gada va continuar. Tu ets lliure, tu pots viatjar. Vull que vagis a Haifa, al carrer de l'Hospici de Sant Carles, i li tornis la clau de casa a la família jueva que ens la va prendre. Digue'ls-hi que la família Shubi els torna la clau i que estem en pau. La clau del Shubi va passar diverses setmanes a la meva tauleta de nit. Imagino que, de forma inconscient, no sabia gaire bé què fer amb ella. Però vaig anar a Haifa i vaig trobar la casa de la Gada. Em va obrir un avi menut amb aspecte espantat. Quan li vaig dir que venia en nom del Shubi, em va convidar a entrar. Vivia sol. Era d'origen polonès, supervivent del camp de concentració d'Auschwitz, on van morir els seus pares i 3 germans. El 1952, el que quedava de la família va emigrar a Israel, fugint de la misèria i l'humiliació. No tenien on anar. Un amic els va convidar a quedar-se uns dies en aquella casa i mai més no la van abandonar. Havia sentit parlar del Shubi. Sovint havia pensat en la crueltat de la història, en com el dia més trist pels palestins era el dia més joiós pels israelians. en com podia ser que refugiats jueus com ell haguessin creat refugiats palestins. Va prendre la clau amb cura i la va guardar dins d'un calaix. Dóna les gràcies al Xubi, digue'ls que sento molt que el seu fill acabés a la presó i digue'ls també que als meus 90 anys ja he deixat de pensar en el passat.